Al matí, amb Raquel García.
Aquest curs el govern ha impulsat la gratuïtat d'I2 a les escoles bressol públiques. L'objectiu, doncs, era fomentar, donar valor a aquesta etapa educativa que es considera determinant per als més petits, per al seu desenvolupament i pels estímuls que reben. Nosaltres avui en volem parlar per veure com ha arrencat el curs, comprovar l'impacte d'aquesta gratuïtat, parlar dels recursos que s'hi destinen per aquest increment de l'oferta i també de les novetats i la innovació en els projectes. Per això el que fem és saludar el regidor d'Educació, Manuel Robles. Bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, Raquel. Moltes gràcies al Matí de la Ràdio per convidar-nos a poder explicar a la ciutadania exactament en quin punt ens trobem amb el tema de gratuïtat de l'I2.
I en quin punt ens trobem, regidor? Com va, no? Quin balanç fa d'aquests primers dies, d'aquestes primeres setmanes?
Mira, jo primer m'agradaria començar dient que no parlem de gratuïtat de l'I2, sinó una pseudo-gratuïtat.
Va.
Quan dic una pseudo-gratuïtat em refereixo a que sí, com a titular està molt bé, i a més a més jo personalment doncs estic molt content, estic molt content de que les famílies puguin tenir accés doncs, a les escoles bressol de forma gratuïta, però evidentment la paraula gratuïta, si no s'explica, doncs poden arribar doncs, a tenir doncs, males interpretacions. No? Gratuïtat en el que es refereix a l'escolaritat. Sí que és veritat que hi ha una gratuïtat en l'escolaritat, doncs no és una gratuïtat absoluta, atès que s'ha de pagar acollida, atès que s'ha de pagar postmenjador, vull dir, i atès que l'Ajuntament hem de continuar doncs, aportant la part que ens pertoca. Per tant, si parlem de gratuïtat, no estem parlant de gratuïtat. Jo per això m'agrada dir més pseudo-gratuïtat perquè hauríem d'anar amb la línia d'un P3. Que un P3 no té cap aportació municipal, de que un P3 evidentment és gratuït, tot i que no és obligatòria aquesta etapa educativa, però és gratuïta, i per tant bueno, doncs no podem parlar de gratuïtat en tota l'extensió de la paraula.
Doncs queda aclarit i també m'agradaria doncs, tenir el coneixement de què és el que han de pagar també, no? Les famílies... I l'Ajuntament.
Sí, a veure, normalment el que és una plaça d'escola bressol doncs, es pagava en tres parts, no? Per dir-ho d'alguna manera. El 37, per entendre's, no? El 33% pagava la Gene, el 33% pagava les famílies i el 33% pagava l'Ajuntament de cada plaça, no? Això és a grosso modo, tot i que evidentment té altres tipus de connotacions, però a grosso modo era així, no? Després, ara, les famílies no paguen aquest 33% perquè no paguen, només paguen els serveis complementaris. Aquests serveis complementaris, si la família vol deixar en acollida el seu fill filla, llavors ha de pagar aquest servei o el servei de menjador. Vull dir que és absolutament normal. Però sí que és veritat que aquí falla una cosa molt important, que el principi de gratuïtat està molt bé amb aquestes connotacions i aquests aclariments, no? Però també és cert, també és cert que ens oblida el més important, i és la universalització d'aquest servei. Igual que tenim un P3 que és universal, vull dir que és universal, aquí no tenim la universalitat del servei, sinó només la gratuïtat de l'escolarització. Per tant, és com diria Raquel, és com fer-se trampes al solitari. Vale? És com fer-se trampes al solitari perquè, d'alguna forma, doncs, estem doncs, venent una imatge que no és real. Que no és real.
Per tant, quan després llegim la lletra petita, no, ens adonem que no és universal com ens agradaria, m'imagino, a la majoria dels pares.
I a més a més estem una mica, els municipis estem expectants amb el tema d'aquestes gratuïtats. Perquè a l'1 d'abril es va signar un acord marc amb les entitats municipalistes d'aquesta gratuïtat de l'I2, però a mi em fa l'efecte que té una data de caducitat, perquè aquest acord marc, doncs, acabaria el curs 25-26. I el meu interrogant és, què passarà al curs 26-27? Què passarà? I, evidentment, la Generalitat ens ha ensenyat que no són de fiar. ens ha ensenyat perquè tenim sentències contràries quan va deixar de pagar la part que li pertocava i tal. Per tant, no ho sé, és una expectativa, és un interrogant que encara, bueno, no estic dient res de nou, perquè l'Ajuntament de Sabadell té una sentència favorable de condenatòria cap a la Generalitat de que havia de pagar doncs, el que va deixar de pagar a les escoles bressol.
Tots els endarreriments que hi havia.
Efectivament. Sí. Per tant, és veritat. I després una altra cosa, perquè estem jugant amb els diners nostres. Vull dir, nosaltres apostem gairebé més que la gent, perquè sí que és veritat que tenim un I2 que és gratuït, però fins ara només hem cobrat el 30% d'aquesta gratuïtat. Quan arribarà a l'altre 70%? Bueno, pues, jo que sóc molt creient en les bones voluntats, pues penso que arribarà el moment en què puguin pagar la resta d'aquesta gratuïtat de la part. I també t'ho dic de veritat. Jo, per exemple, sóc molt més partidari de lo que som el sistema que teníem abans de preus públics o de aquest tipus de, com es deia, que cadascú pagava depenent de les seus ingressos i tal, doncs, evidentment, perquè això era un sistema com més igualitari. Tothom tenia dret a tenir una plaça, cadascú dins de les seves possibilitats, i, per tant, vull dir, aquest tipus de sistema. Ara ens hem de regir pels criteris de la gent, amb la qual cosa, jo torno a repetir que estic molt content amb la gratuïtat, però és que en resta autonomia als municipis, quan les escoles bressol va ser una aposta clara municipal. I llavors, a nosaltres, com a municipi, com a entitat local, ens resten possibilitat de gestió, perquè si hem d'atendre els requisits que la Generalitat demana, ja estem passant per alt els nostres propis requisits, que considero que eren més igualatoris i que, a més, potenciava més l'equitat i potenciava o es disminuïa doncs, aquesta segregació escolar.
Doncs jo crec que ja tenim el context d'aquesta nova mesura, no? D'aquest escepticisme de veure quan s'aconsegueix el retorn, no? Per part de la Generalitat, però sí que podríem dir que l'objectiu en el fons és intentar també doncs, donar valor, no? A aquesta etapa educativa. Quin impacte ha tingut també, regidor, no? En quant a l'increment de l'oferta inicial i també en quant a les dades, no? D'aquest curs de matrícula?
Raquel, tornem un altre cop a fer-nos trampes al solitari. Tornem un altre cop. Per què? Perquè és que no han hagut increment de places. Vull dir, no han hagut increment de places. Sí que és veritat que tenim 5 grups nous, però no perquè hagin hagut un increment, sinó perquè eren les mateixes places que des del començament ja teníem conveniades amb el Departament d'Educació. Per tant, no podem dir que hem crescut en quant a oferta educativa, sinó que podem dir que abans l'I2, per la proximitat, suposo que amb el P3, doncs, i que les famílies després de tenir els seus fills doncs, i l'aposta de no apostar per les escoles bressol, doncs que no portaven els seus fills a l'escola bressol i per tant, doncs, teníem aquestes places que nosaltres no les ofertàvem perquè no tenien demanda. Ara, amb la gratuïtat, lògicament, l'hem ofertat i se'ns han omplert, és veritat. Se'ns han omplert, però no podem dir que hem tingut increment d'oferta. És les mateixes places que tenien conveniats amb el Departament d'Educació. No vol dir que el Departament d'Educació ens hagin donat un grup més o ens hagin donat 10 places més o ens hagin donat... No, perquè, evidentment, és el mateix conveni que teníem i és les places que hem ofertat, que abans no tenien demanda i que ara, per la gratuïtat, ha tingut molta més demanda. Evidentment que és una bona notícia aquesta gratuïtat. Evidentment que és un curs...
Sí, perquè ha fet aquest efecte crida, no?, aquest joc de cartes, però...
Evidentment que sí que és veritat que aquesta gratuïtat doncs, ha convidat a les famílies a ser l'esforç d'apostar per una etapa molt important de la vida escolar, molt important.
Ara en parlarem, també.
Perquè jo sempre he dit que si, sempre, com s'ha entès, no? Sempre, com s'ha entès, si l'educació és un ascensor social, els ascensors comencen amb una planta baixa. La planta baixa, evidentment, és les escoles bressol. Per tant, és una etapa molt important pel desenvolupament de la canalla i, evidentment, i és una etapa molt important per lluitar contra les discriminacions, per lluitar contra les desigualtats, perquè van molt més preparats, no? I per tant, jo, per mi, repeteixo, molt bona notícia, però no puc deixar de plantejar els interrogants que tenim tots els municipis, perquè tenim tots els municipis els mateixos interrogants, no? Però curs començat amb normalitat, una bona notícia és que les famílies han pogut tornar a entrar a les aules per fer aquest tipus d'acompanyament, aquesta familiarització que abans per la Covid no podia ser. És veritat que tenim moltes bones notícies i que jo també hi aposto per el 0-2 també gratuït, encara que tampoc sigui universal, però bueno, són passos que s'han d'anar. S'ha donat el primer, espero que la Generalitat amb les seves polítiques educatives continuï donant més passos per apropar aquest servei a la universalització.
Hem de dir que dades d'aquest curs de matrícules són 744 places ofertades i es van rebre 942 sol·licituds. Això vol dir que es van quedar fora 198 infants, no? Són números diferents als de la prepandèmia o són similars?
No, són números molt diferents a la prepandèmia, absolutament diferents. Repeteixo, perquè no hi havia una aposta de les famílies per l'I2, repeteixo, perquè d'alguna manera nosaltres teníem grups que no podíem ofertar per aquesta carència de demanda, però d'alguna forma són números, a mi que d'alguna forma, vull dir, n'hi hagin 744 places, vale? És una bona notícia, però que d'alguna forma quedin gairebé 200 famílies sense obtenir el servei que desitjava, per mi aquesta és la mala notícia. Vale, aquesta és la mala notícia. I és la mala notícia perquè d'alguna forma, pues la gratuïtat s'ha convertit en una loteria, que te toca, si te toca, te toca, si no te toca, no te toca. Vale? I per tant, aquesta gratuïtat, evidentment, amb els criteris que el Departament d'Educació, complementats amb els nostres propis criteris, perquè no podem dir que tot és culpa del Departament d'Educació, sinó que complementats amb els nostres propis criteris d'adjudicació de plaça, tenim que no podem, perquè no tenim més oferta. I malauradament, s'han quedat gairebé 200 famílies sense el servei de bressol que havien demanat i que havien optat.
Com deies, la mala notícia, no?, del tema que avui tractem. També s'estan tramitant, no?, modificacions contractuals per donar resposta precisament a les necessitats de contractació de més personal.
A veure, Raquel, és lògic, no? És lògic que un contracte, com que els paràmetres d'un curs no són iguals als paràmetres d'altre curs, s'hagin de fer modificacions contractuals. Per què? Perquè si en un curs es matricula, m'ho invento, en una escola té vacants per 80 alumnes i es matriculen 75, evidentment hem de fer una revisió del contracte. Si en comptes de quedar-se 10 nanos al menjador s'han de quedar 40, han de fer modificacions contractuals. Això és el que cada any. Cada any, en el tema de les escoles bressol, atès que no és un fet fixe durant tots els cursos...
Que va variant.
Va variant.
Sobretot curs, darrerament.
Clar, va variant curs a curs. Tenim aquesta situació econòmica tan destroyer. Tenim aquesta situació ara, de moment, d'inflació. Tenim tot això que no sabem realment si el curs vinent tindrem la mateixa demanda o no. Per tant, cada any s'han de fer revisions. Aquestes revisions contractuals no vol dir que l'empresa se l'hagi de pagar més o menys. Depenent de les circumstàncies de cada centre, n'hi ha centres que s'ha de pagar més a l'empresa i hi ha centres que d'alguna manera s'ha de reduir el que estava planificat per cobrar aquesta empresa. Per tant, aquestes modificacions aquest any són al voltant de més de 350.000 euros, però és donada la circumstància de que tenim 4 grups més, tenim evidentment grups que només s'ofertaven en jornada de matí, ara s'oferten en jornada de matí i tarda. Vull dir, han hagut diferents tipus de modificacions a nivell estructural de l'oferta de bressol i, per tant, s'han de fer aquestes modificacions contractuals amb les empreses.
Jo també volia parlar d'un tema molt important avui, del tema de la innovació, no?, a les escoles bressol, perquè si diem que s'ha d'apostar, no?, per donar valor a aquesta etapa educativa, també s'ha de donar valor, no?, a l'art, per al desenvolupament, no?, dels nens petits. Expliqui'ns, regidor, també quines escoles participen en aquesta iniciativa i una mica quins són els objectius.
Jo pensava que això venia una persona experta en aquest tipus de...
Ara la presentarem, ara presentarem. De fet, mira, però... la saludem ja. Ens acompanya doncs, també la directora del CEIP de Can Puiganer, la Mireia Todolí. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel, gràcies.
I també tenim doncs, el telèfon a l'Helena Cabo, que és la responsable de formació i mediació de la sala. Bon dia, Helena.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres dues formeu part d'aquest projecte que ara explicarem, que pretén doncs, això, no?, incorporar l'art en l'educació de l'etapa de 0 a 3.
Sí, sí, Raquel, no és que no volgués contestar, no? Però sí, tenia entès que hi havia persones més qualificades que jo per contactar exactament, perquè són les que estan portant a terme aquest. Però, en definitiva, l'objectiu és apropar doncs, a l'art contemporani de qualitat a les escoles bressol. Vull dir, apropar un art i apropar l'art contemporani a les escoles bressol doncs, per donar doncs, una promoció d'oportunitat de participació en experiències culturals i sobretot, això també condueix a la reducció de lo que seria la desigualtat en el seu accés, no? Uh-huh. Per tant, és lligar art escoles bressol, doncs com a experiència pues, innovadora, i aquí pues, bueno, pues, tenim persones més qualificades en el tema que us podrien explicar millor en què consisteix.
Primer, Mireia, m'agradaria que expliquessis també com a directora, no?, d'aquest centre educatiu, una mica després d'escoltar doncs, el regidor, també vosaltres, com heu rebut, no?, durant l'equip totes aquestes noves mesures, no?
Les noves mesures en quant a la gratuïtat de l'I2. A veure, partint de que aquest país és un país que no aposta gaire per l'educació i que la petita infància està menys reconeguda, bueno, donem oportunitat a famílies que potser no podrien assistir, no?, a l'escola bressol amb aquesta gratuïtat i encantades també d'obrir més estances, de tenir més places perquè les famílies puguin portar els seus infants a l'escola. Uh-huh. Tot i així, ens falten recursos i els recursos, bueno, pues, en tots els àmbits de l'educació i en especial en el 03, que és on ens dediquem nosaltres, bueno, pues, som mestres que estimem la nostra feina, que ens deixem la pell i que ens trobem que a vegades doncs, falten recursos de personal i recursos de pressupostos pues, per donar un servei de qualitat i per acompanyar infants i famílies.
Parla'ns també de la importància, no?, també de tenir doncs, aquesta oferta, de tenir doncs, aquesta educació, no?, per als més petits de casa.
Bueno, nosaltres donem molt valor al 03. Pensem que és una etapa primordial, és la primera etapa que els infants estan escolaritzats i nosaltres, les professionals que ens hi dediquem en aquesta etapa, estimem allò que fem, som persones que acompanyem emocions, vivim el dia a dia amb els infants, els conflictes, acompanyem infants amb necessitats educatives específiques, donem molt valor a aquesta educació i sembla pues, que el nostre país no li dona tant i nosaltres seguirem lluitant per donar-li visibilitat.
En el vostre cas, Helena, a més vosaltres des de la sala, no?, demostreu sempre dia a dia, no?, la importància d'alimentar la curiositat innata dels petits, no?, i sobretot fomentar aquest amor, no?, també per l'art amb tots els valors que implica.
Correcte. Nosaltres tenim una fe absoluta en que l'art transforma, ens connecta amb totes les necessitats humanes i comencen des de la primera infància. Els infants tenen una percepció enorme de tot el que passa en el nostre entorn i si aquest entorn, ja sigui artístic o educatiu, és d'alta qualitat, ens dona beneficis a llarg termini, en el moment i a llarg termini.
I més en un món, no?, de tantes pantalles que veiem nens tan petits, el que hem de fer és educar-los, no?, amb altres disciplines. Expliqueu-nos com ens hem d'imaginar, no?, aquest projecte, com encaixa i com s'implica també, Helena, a la sala, no?, en aquest projecte, amb les diferents escoles que participen.
Mira, és un projecte europeu d'Erasmus Plus d'investigació que treballa la connexió entre artistes, mestres i infants. Llavors, aquest projecte, en aquest cas, està pilotat per la Universitat Autònoma de Catalunya i hi participa la Universitat de Stavanger de Noruega, la Universitat de Basel del Regne Unit i la Universitat de Bolònia d'Itàlia i també la sala amb el festival El Petit. La nostra part dins d'aquest projecte té bàsicament tres objectius, que és qüestionar-los la horitzontalitat que tenim a l'hora de relacionar-nos els infants amb els artistes i els mestres. També ens agrada molt el tema de poder experimentar el llenguatge artístic a dins de les escoles i que els propis mestres liderin aquests llenguatges artístics. I tot això que ens pugui portar realment a un espai on podem explorar una metodologia entre iguals. I això ho hem pogut fer des del 2019 amb tres escoles aquí a Sabadell, Can Puiggener, Can Llong i Arraona.
De fet, era una iniciativa que va quedar allò aturada a causa de la pandèmia. M'imagino, Mireia, que encantadíssims de tornar a recuperar aquesta iniciativa. Com es materialitza aquesta experimentació, aquest trencament de barreres que explicava també ara l'Helena, i aquesta exploració i aproximació a l'art dels més petits?
Ha estat una proposta molt enriquidora poder treballar conjuntament amb artistes de la ciutat de Noruega, juntament amb la sala. L'Helena és fantàstica i viu, té, sent passió pel que fa i nosaltres ens ho ha transmès com a mestres. Ens ha permès fer autoconeixement, autocrítica d'en quin punt ens trobem, les mestres, en concret parlo del nostre equip educatiu que ho hem experimentat com a grup pilot, diguéssim, i sortíem de les sessions que compartíem encantades de tot allò que ens aportava d'aquesta mirada de fixar-nos de com acompanyem, com transmetem als infants, d'aquesta musicalitat que parlava molt l'Helena i la Siri i la Kirsten, que són les artistes que venen de Noruega i que també han estat a la nostra escola. I per nosaltres ha estat fantàstic, ha estat un aprenentatge compartit amb elles i una formació genial.
Com responen també els mestres en aquest acompanyament i els infants?
Doncs els mestres encantades de poder tenir aquesta oportunitat, aquesta proposta de participar en aquest projecte europeu. I els infants, la veritat, ens sorprèn perquè potser no érem tan conscients de tot allò que fèiem, d'aquest acompanyament, com ens apropem als infants, com els parlem, com els tractem. Tot això forma part d'aquesta mirada que l'Helena comentava de connectar amb ells. I clar, quan artistes o persones des de fora que observen i ens observen en el nostre dia a dia donen tant valor a la tasca que fem, doncs com a mestres no podem més que estar agraïdes a rebre aquestes paraules.
És a dir, que al final és un win-win, no? Tothom surt guanyant i m'imagino que, clar, és molt enriquidor tenir aquests recursos, aquests estímuls, a l'aula. M'imagino, Helena, que per vosaltres també...
Ha sigut una experiència molt, molt, molt gratificant. Per nosaltres ha sigut treure suc de molts anys de feina amb tot el projecte de mestres que es mouen i hem pogut realment consolidar tot el nostre projecte de formació compartint-lo amb el que era una experiència que només passava al Festival El Petit durant un dia, en què realment ho hem reconvertit gràcies a totes les aportacions i tota l'experiència que hem fet amb aquestes escoles amb una formació totalment anual i, a més, avalada per la UAB, ja que ens ha fet tot un seguiment, que en aquest cas, justament, la Can Puiggener ha sigut una de les escoles pilot triades per poder fer aquest procés d'investigació de la UAB, per poder realment recollir evidències i poder validar el discurs de que realment l'art transforma i és necessari en aquestes edats.
M'encanta, que l'art transforma. De fet, des d'aquí reivindiquem, perquè moltes vegades es deixa fora del currículum l'art i és molt necessari, i més en una societat com la d'avui dia, que tot canvia, que necessitem precisament també persones creatives per fer front a tots els reptes, com ara comentàvem, també amb el regidor, d'aquest món tan canviant i en constant evolució.
i en aquest sentit obrir portes i que l'escola obri portes als artistes i que els teatres obrin portes sí. als mestres i a les famílies és molt important. Tota la formació ha sigut immersiva a tots nivells. Sí. Els artistes, els agents artístics hem pogut entrar dins els espais i viure amb ells la seva realitat i igual que els mestres, les sí. famílies i els infants han pogut entrar a dins els teatres a disfrutar de tota l'experiència, de tota la formació que hem anat aprenent.
A més, també li volia demanar a la Mireia, però m'imagino que per molts d'aquests nens o fins i tot famílies tenir accés a aquest tipus també de propostes culturals no sempre és accessible, no és fàcil.
No, no, no. Nosaltres estem en un barri on tenim molta diversitat de famílies i precisament una part d'aquestes famílies no tenen oportunitat o bé a nivell econòmic o bé de desplaçament per assistir a espectacles, no? De la qualitat també de l'espectacle que van poder assistir, perquè vam poder anar a veure l'espectacle de Blafuc, de l'Ocell Blau, que les famílies van poder gaudir amb els seus infants. L'Ajuntament també ens va ajudar a poder assistir amb les famílies, a poder traslladar-nos fins allà amb autocar, i les famílies estaven encantadíssimes de poder haver assistit, amb la qual hem donat l'oportunitat a molts infants que no poden anar-hi.
Que aquest és un dels objectius també, no?, de la regidoria d'educació, doncs, a accedir, doncs, a fomentar aquest accés, no?, a tot aquest àmbit educatiu a qualsevol alumne de qualsevol barri de la ciutat.
Indubtablement. El lema és no deixar a ningú enrere. Per tant, com a lema de no deixar ningú enrere, doncs la voluntat política va en aquesta línia, d'ajudar tot el que sigui necessari. Jo sí que volia dir-te o fer una reflexió en veu alta, no? Mestres que es mouen d'alguna manera, com a Mireia i tal, doncs són concretament aquestes que li donen vida a la ciutat, perquè hi ha talent, perquè hi ha futur i perquè evidentment la ciutat està en bones mans. Doncs el futur aquí present, no? Personificat en aquest cas, la directora de l'escola de Can Puigcerner, pues és una cosa que a nosaltres ens omple d'alegria, perquè sabem que és una ciutat que té talent, que és una ciutat que els mestres i tothom es mou, val? I que d'alguna manera doncs està garantit aquest futur de la ciutat. Jo volia, si em permets, Raquel, doncs agafar una paraula màgica que ha dit la Mireia. La paraula màgica que ha dit la Mireia són recursos. Són recursos, és veritat, és que és la paraula màgica, interadministrativament parlant, o amb la relació d'entitats de la ciutat, escoles i tal. És veritat que els recursos no són il·limitats i també és cert que intentem doncs apropar-nos a les peticions dels nostres mestres i mestres el més que podem, però clar, amb les limitacions que els pressupostos tenen, no?
Clar, perquè els mestres poden tenir creativitat i vocació, però també calen recursos, evidentment.
Però per tranquil·litzar una mica també a la Mireia i a tota la directora de l'Escola Bressol, doncs li diré que s'estan tramitant diversos contractes per compra de material, per atendre l'increment aquest de nanos. Per exemple, estem parlant de llitets, d'estris de cuina, de llençol, d'algun tipus de mobiliari, vull dir, perquè entenem que és necessari tot això. I també continuem amb la línia aquesta que vaig començar. El curs escolar de les Escoles Bressol Municipal comença de setembre a juliol inclòs, cosa que la gratuïtat de la Generalitat exclueix el mes de juliol, perquè per la Generalitat el curs acaba al juny. Per tant, i com que som conscients que el juliol, amb aquest tipus de canvi climàtic i tal, fa tant de calor, tenim ara mateix licitada doncs el bioaire, que és un tipus d'aire doncs molt més sa que el condicionat, en 5 escoles de la ciutat. Estan licitat i començaran a posar doncs això. I a més hem encarregat el projecte de la resta d'escoles, a veure si en un temps més o menys prudencial podem tenir bioaire a totes les escoles bressol de la ciutat. les cinc escoles que començaran ara és Can Llon, Arraona, Espronceda, Andreu Castell i Calvet d'Estrella. Vull dir, això ja està licitat, tenim els diners i començaran en breu a fer aquest tipus d'instal·lació. Uh-huh. I a més encarregats projectes per abastar la resta d'escoles bressol de la ciutat. Per tant, és veritat, hi ha una clara aposta per millorar les condicions laborals del professorat, hi ha una clara aposta per intentar millorar tot el tema d'estris necessari perquè desenvolupin la seva feina amb qualitat, i és veritat que haurem d'anar de mica en mica, de pas en pas, perquè no podem sortir a la carrera atès que no tenim els mitjans econòmics necessaris per poder arribar a tot arreu.
És una carrera de fons. Jo, per acabar, us volia demanar a tots tres, aprofitant doncs, que us dediqueu a aquest àmbit, el de l'educació, per aquesta nova guia per a les famílies i també per al sector educatiu que doncs, ha recomanat, que ha fet la Generalitat, no?, el govern, recomanant doncs, no tenir mòbil abans dels 12 anys i també prohibir les pantalles abans dels 3. Són algunes de les indicacions de la guia per prevenir precisament un mal ús de les tecnologies. Què en penseu?
Si m'ho preguntes a mi, Raquel, jo estic d'acord. Estic d'acord que tenim una dependència excessiva.
No?
Tenim una dependència excessiva dels monitors, de les pantalles i tal. Uh-huh. Si ja sembla que neix un nen amb el mòbil a la mà. Vale, perquè quan som molt amb una diguem-ne edat molt temprana, sí. Jo crec que hauríem de privar d'aquest tipus, diguem-ne, d'addició a les pantalles, no? I per tant, jo veig que és normal. Veig que és normal igual, però igual que també veig normal, doncs que estem immersos en el món de la comunicació i de la intel·ligència virtual i tot això, que és necessari que els alumnes també amb una edat determinada puguin introduir-se en aquest tipus d'àmbit i en aquest tipus de món. Però és veritat que amb una edat molt temprana crec que és innecessari doncs, que els nanos comencin amb aquesta addicció.
De fet, recomanen que això que no s'utilitzin en menors de 3 anys, les pantalles, i dels 4 als 6 indiquen que si s'han de fer servir doncs ho facin menys de mitja hora cada dia.
A nosaltres, en el dia a dia a l'escola, quan rebem a les famílies, no, a l'obrir la porta, ens esgarrifa veure la quantitat d'infants que potser estan asseguts al costat del seu pare o la seva mare, o asseguts en cotxets amb el mòbil ja mirant-lo des de primera hora del matí. Això és el que veiem a l'escola. Nosaltres a l'escola, evidentment, no tenim cap tipus de pantalla, ni tele, ni cap tipus de dispositiu, i no controlem el que passa a casa, no? Sabem de moltes famílies que potser quan els venen a recollir a les 5 marxen a casa i són dibuixos, és tele, i no, i el mio lo ve en anglès, i, no? I sorprèn que cada cop més hi hagi més famílies que utilitzin aquest recurs per tenir els infants, no?, entretinguts i no utilitzin altres maneres d'oci. No?
Exacte. Helena, altres estímuls, no? Com doncs, a dibuixar, experimentar a través de l'art, per exemple.
Cantar, ballar, moure's, comptar-nos des d'altres llocs i fer espais lliures de pantalles. I sobretot, jo crec que el primordial és que també els adults ens mirem, no?
És a dir, molt bé, bona reflexió.
Acaben imitant els adults i acaben fent tot el que fem nosaltres, no el que diem, sinó el que fem. És a dir, jo crec que aquí el missatge hauria de ser cap als adults, què estem fent els adults, com ens comportem amb els mòbils, perquè ells, recomanis el que recomanis, els infants faran, acabaran fent sempre el que fem els adults. Mm-hmm.
Totalment, són esponges, o sigui que hem de predicar amb l'exemple, però nosaltres també, jo crec que necessitem aquesta educació, limitar l'ús que fem de la tecnologia, que serveix per connectar-nos, però a vegades també doncs té doncs, aquests altres inconvenients. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
I molts encerts en aquest
curs
que tots ja acaba de començar.
Gràcies a Ràdio Sabadell, perquè sempre és un plaer doncs, poder atendre a la vostra trucada.
És el nostre objectiu, el nostre servei. Que vagi molt bé. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem doncs, això també apostant pel comerç de proximitat.
Al matí, amb Raquel García.